Dones
a les ones,
un espai de memòria de la ràdio i de les radiofonistes.
Quan s'acosta el centenari d'aquest mitjà de comunicació essencial.
Hablaba pirenaica por onda corta.
Parlem amb l'Elvira Altés, comissària de l'any Victòria Pujolà. Elvira, en tots els actes que s'han fet per la celebració del centenari, n'hi ha un de molt peculiar, que és aquesta conversa entre Teresa Pàmies i Victòria Pujolà, oi?
Sí, de fet, se'ns va ocórrer a partir d'una entrevista epistolar que publicava la Teresa Pàmies en un llibre dedicat a la Pirenaica, que podria ser interessant fer-ne la dramatúrgia i veure doncs, com la Teresa Pàmies i la Victòria Pujolà ens explicaven de primera mà quina era la seva experiència en aquesta ràdio clandestina en aquells moments dels anys 50 i 60.
Per tant, ara tindrem l'oportunitat d'escoltar en format de podcast aquesta conversa entre aquestes dues personalitats, eh?
Hem tingut la sort d'aconseguir que l'Araceli Bruc en fes la dramatúrgia i també que interpreti el paper de la Victòria Pujolà i la Teresa Pàmies estarà interpretada per la Pepa Arenós.
Situem-nos, doncs, en un estudi de ràdio de l'any 1985 i disposem-nos a escoltar aquesta conversa imaginària entre Victòria Pujolà i Teresa Pàmies.
Les dones, un programa realitzat i conduït per Elvira Altés.
Hola, us donem la benvinguda a qui ens sintonitza cada setmana i també a qui ho fa avui de nou. Com sabeu, aquest mes hem convidat a dones que han passat per l'exili. El programa d'avui el dediquem a la figura de Victòria Pujolà i Amat, una de les veus femenines de Ràdio Pirenaica. Us sona?
Ràdio Espanya Independent, estació pirinenca, la única emissora sense censura de Franco.
Ara la podrem escoltar perquè la tenim a l'estudi i l'acompanya la Teresa Pàmies, una dona que ha compartit amb ella les seves experiències d'exili i també les lluites contra el feixisme i a favor de la democràcia i de la llibertat. Elles dues podran parlar del que va significar aquella ràdio pirenaica que, com sabeu, no estava als Pirineus. Molt benvingudes, Teresa i Victòria. Endavant.
Victòria Pujolà. La Montserrat Canigó la vas deixar a l'exili?
La Montserrat Canigó es va quedar a Bucarest perquè era el meu nom de guerra, com els teus... Teresa Bertran i Núria Pla.
A mi encara em van ser útils quan vaig tornar de l'exili, el 1971. Els meus eren més pràctics. Bertran era el primer cognom de la mare i Pla el segon del pare. Tu vas tenir un nom més èpic.
La muntanya de Montserrat i la del Canigó, clar, una a cada banda dels Pirineus, com a símbol de resistència i de catalanitat.
Molt adequat. La muntanya de Montserrat i la flama del Canigó com a ressò de ràdio pirinaica. Durant més de 30 anys, l'emissora va mantenir encesa la torxa de la llibertat i va donar esperança als vençuts.
De fet, Ràdio Espanya Independent va tenir un precedent, perquè del 43 al 47 les emissions contra Espanya es feien des de Ràdio Toulouse, però en aquella època part de França estava controlada pels nazis, la policia feixista amb la seva xarxa de confidents ho va descobrir i l'emissora va haver de passar a la més estricta clandestinitat.
Es deia que l'emissora era en algun lloc dels Pirineus o en altre lloc per despistar. És així com Ràdio Espanya Independent va passar a dir-se popularment la Pirenaica.
Ah, Teresa, poc després d'arribar de l'exili, vaig llegir aquell article que em parlaves a la revista Nueva Historia.
Sí. Feia 2 anys de la mort del dictador i un de les primeres eleccions del 77. El 1975, a partir d'unes informacions dels serveis secrets franquistes, va sortir aquell llibre sobre el maquis. L'havia escrit un tinent coronel de la Guàrdia Civil. S'havia de contrarrestar? Algun dia s'haurà d'escriure el llibre sobre Ràdio Pirenaica.
Pepa, La Pàmies el va acabar escrivint el llibre i el va publicar el 2007. Ho tenia entre cella i cella.
Quina una.
Segur que encara hi ha gent que recorda les dificultats per sintonitzar l'emissora. A molts espanyols, ser descoberts o delatats per escoltar Ràdio Pirenaica els va costar detenció, pacte de fam, presó i exili.
El règim franquista tenia por de Ràdio Pirenaica. Si no hagués existit la Pirenaica, hi haurien hagut molts més crims encara.
Vam haver de prendre la regla d'or de la clandestinitat.
Saber el menys possible l'estrictament necessari per seguir col·laborant a títol individual en la gran tasca col·lectiva.
Lluitàvem per la llibertat i la democràcia. Com sempre, era molt perillós.
L'emissora va estar activa des de l'any 47 fins al 15 de juny de 1977. Pedro Aldamis, que era el nom clandestí de Ramon Mendesona, va radiar el darrer programa el 15 de juny. Les primeres va coincidir amb les primeres eleccions democràtiques després de la guerra de l'estat espanyol.
Mendesona no va faltar mai a la cita al peu del micròfon. És que feia de tot, feia de redactor, de locutor, de rapsoda, de reporter,
d'imitador de Franco, entrevistador, cronista esportiu. I era un agent tremendo buscant persones que facilitessin documents i informació a l'emissora. Llibres, discos, octavetes, rumors,
acudits sobre Franco i la seva família.
Converses als trens, a les barberies, baralles de taverna, de tot.
Tot servia per omplir els micròfons de Ràdio Pirenaica.
En 30 anys hi va col·laborar molta gent, fent tasques d'escolta, de traducció i copiant documents. Hi havia moltes vegades que ens arribaven cartes a Ràdio Praga mentre jo hi treballava, perquè ningú sabia on era la Pirenaica. Es va establir una xarxa de corresponsals entre organitzacions clandestines comunistes i altres grups antifeixistes. Ens arribaven notícies d'accions obreres locals, de protestes en barris i, sobretot, de maltractaments i de tortures a les comissaries, especialment a la prefectura de Via Laietana de Barcelona, un autèntic niu de torturadors.
Sí, però també ens arribaven quantitat de poemes anònims, la rebel·lia, el dolor, la por, la desesperança dels més explotats i perseguits s'expressava en versos potser mal escrits, però autèntics, que recorrien quilòmetres fins a arribar a la Pirenaica.
Com aquell que va tenir tant d'èxit. Encara ens agrada dir-lo ara. Rojas amapolas mías, mujeres de mi tierra, engendradas en época difícil, paridas en la guerra.
Rojos tus ojos, que el trabajo quema, que la fatiga arruga, rojos de luz y rojos de ilusiones, como tu sangre, roja.
Rojo tu corazón, tus sentimientos, roja tu vieja fe en mí, compañera.
Doncs segur que encara hi ha gent que recorda les dificultats per connectar l'emissora. I a més, Ràdio Pirenaica va poder existir gràcies a la col·laboració de milers de persones anònimes i de tot arreu. N'hi havia de francesos, belgues, italians, suïssos, alemanys, anglesos, sí. Turistes que viatjaven amb bosses carregades de cintes magnetofòniques i de tota mena de material.
I els presoners també feien arribar notícies per copiar aquells documents escrits amb lletra mil·limètrica. Necessitàvem l'UCA. N'hi havia escrits en paper d'embalar, en paper de vàter i en papers greixosos, d'aquells que havien servit per l'embolcall de l'entrepà.
Còpies que arribaven als redactors, gràcies a aquestes còpies, com el meu home, el Federico Melchor, que també va fer de locutor amb el nom de Carlos Alba.
Per això els van enviar a Bucarest.
Ah, sí, sí, clar. Era a començaments del 59. En Federico havia passat amb documentació falsa. Però algú va alertar que era un dirigent comunista i van donar l'ordre que a mi no em deixessin passar. M'esperaven a la frontera. Però quan van arribar jo ja m'havia avançat amb els nostres quatre fills, de 12 a 5 anys, i mira, de Suïssa vaig anar primer a Praga i després a Romania.
Arrossegar quatre criatures clandestinament és una heroïcitat. Però tu ja tenies pràctica amb la lluita de la resistència. Quan et van detenir els alemanys, et vas escapolir del camp de concentració de Resevedú. I més tard vas protagonitzar una fuga espectacular a l'estació de França de Barcelona.
Sí, Resevedú era un camp de trànsit als afores de Toulouse, des d'on enviaven els presoners als camps d'extermini nazi. I la meva mare i a mi ens havien detingut. I aprofitant el desconcert de l'administració, com que la meva mare parlava molt bon francès, vam entrar per una porta i vam sortir per l'altra. I a l'estació de França vaig fer el mateix. Aprofitant la confusió creada per dues companyes, vaig pujar corrents les escales i vaig sortir per les altres escales. Sí que estava acostumada, però a Romania els nostres nanos estaven desconcertats perquè es pensava que eren francesos. Esclar, la il·legalitat amb la que ens van veure obligats a estar a França ens va obligar a simular una falsa identitat. Per això, quan van ser a Romania, se'ls va haver d'explicar que eren espanyols, mig catalans i mig madrilenys.
El col·lectiu d'espanyols vinculats a Ràdio Pirinaica devia estar forçosament en circuit tancat.
Sí. Ens van allotjar en un pis d'un edifici cèntric. Anys abans, aquest edifici s'havia construït per els oficials de l'exèrcit d'ocupació del Tercer Reich. Però en aquella època la majoria eren espanyols procedents de l'exili. I els únics catalans eren nosaltres i l'Emili Vilaseca i la seva dona, la Rosa, que em va ajudar amb els nanos.
L'Emili Vilaseca va ser el primer redactor dedicat exclusivament a les emissions en català.
Primer, les emissions en català es van situar en un context molt més ampli, perquè es tenien en compte les tres nacionalitats històriques que abans de la Guerra Civil havien aprovat els estatuts d'autonomia i tenien llengua pròpia, és a dir, Catalunya, Galícia i el País Basc.
En el ple del Comitè Central del Partit, l'estiu del 56, Rafael Vidiella va proposar que s'emetés en català, perquè el sentit nacional era fonamental. Hi va haver controvèrsia, però el cert és que ja s'emetia en català.
Sí, perquè l'Emili es va incorporar a mitjans dels anys 40 i va ser fins que es va jubilar el 61 i va anar a Moscou perquè hi vivia el seu fill i després va tenir un final molt trist. Perquè...
I tu vas ser la veu femenina de l'emissió en català durant 7 anys. Com va ser que t'incorporessis?
Ah, mira, ja feia un any i mig que vivia a Bucarest i estava estudiant Belles Arts quan algú, ignoro qui, va suggerir que provessin la meva veu per si servia. I com fos que vaig servir, doncs mira, en Mendesora em va proposar ser la veu femenina de l'emissió en català. Les emissions en català eren els dijous. I cada dijous, molt aviat, esperava que m'avisessin per telèfon i ens recollia un cotxe negre oficial a tots els treballadors de la ràdio i ens portaven als afores. Hi havia un barri de xalets que devia haver estat de la burgesia de l'antic règim i en un d'aquests xalets hi havia els estudis de Ràdio Espanya Independent.
Tot era absolutament clandestí. El cotxe aquest que deies us deixava dins el recinte.
Clar, nosaltres tampoc sabíem on era i els familiars dels qui treballaven podien reconèixer la veu dels locutors a les zones, però ningú sabia on eren emplaçats els estudis. Ningú podia saber que Ràdio Pirenaica era Romania.
I no es va saber mai. Ràdio Pirenaica va ser un miracle de discreció. La teva feina en què consistia?
Ah, doncs mira, quan arribava a l'estudi, pujava al despatx i l'Emili Vilaseca ja tenia preparada la missió. Després jo ho presentava, ell llegia com una mena d'editorial i després tots dos llegíem les notícies alternant les veus de Jordi Català
i Montserrat Canigó eren els nostres noms falsos.
A més de locutora, vas fer altres tasques, oi?
Sí, durant una temporada de matinada feia d'escolta de Ràdio Nacional d'Espanya perquè els redactors tinguessin les notícies abans de començar la jornada. I a les 9 me n'anava a l'Institut Grigorescu a estudiar Belles Arts. I a les 2 corria cap a casa, perquè en aquella època no hi havia cantines a les escoles romaneses i, esclar, quan arribava dos nanos ja havien dinat, perquè tampoc hi havia prou edificis. I te feien torns, uns hi anaven al dematí, els altres hi anaven a la tarda. De manera que el dia abans havia de deixar preparat el dinar i el fill més gran l'escalfava.
Victòria, a finals de 1961, a l'Emili Vilaseca, el va substituir el jove Jordi Soler Tura.
No.
No?
No. Quan se'n va anar a l'Emili Vilaseca, vaig treballar per un temps amb la Reis Beltral, sí. Va ser després que va arribar en Soler Tura de París. Ui, era molt llançat i simpàtic. Va modernitzar l'emissora. Sí. Després de cada missió aixecava els braços en senyal de triomf i deia que havíem realitzat la millor emissió de Ràdio Pirenaica.
Era l'època de la nova cançó i els col·laboradors ens enviaven discos per tots els mitjans possibles.
Sí, sí. Els posàvem, perquè primer posàvem unes notes dels segadors, que era l'himne nacional, després llegíem les notícies, tot això que t'he explicat. I després posàvem una d'aquestes cançons de llibertat, com l'impactant Diguem No, de Raimon.
Encara la cantem ara.
Hem vist tancats
a la presó, homes plens de raó. No, jo dic no. Diguem no,
nosaltres no som de llavors.
Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, diguem no, nosaltres no som de llavors.
Victòria, vas fer de redactora, també.
Oh, ho feia per ajudar. Quan els responsables de la Catalana per qüestions personals se n'anaven.
Vols dir abans que la direcció del PSUC n'anomenés de nous?
Sí, perquè quan se'n va anar el Jordi Soler Tura i abans de que s'incorporés en Mercè Plans, doncs mira, em va tocar a mi preparar la redacció. No vaig haver d'anar-hi, ni a la ràdio, ni deixar els estudis, perquè el Federico portava el material a casa. I com que ens arribava molt material, revistes i sobretot notícies, doncs m'era fàcil. Sí. I després, quan arribava a l'estudi, me n'anava al despatx del director, li ensenyava les quartilles, i en Mendesona se les mirava i em deia: «¿Las ha visto, Federico?» Federico era el meu home. I em deia: «Sí, claro». I em deia, amb un gest contundent: «Pues passa a l'éter».
La informació que donaven les ràdios de resistència al feixisme, Ràdio Moscou, la BBC, Ràdio Praga, Ràdio Pirenaica, era exagerada.
Sí.
Però es feia per insuflar ànims a la resistència interior.
A la gent li calia pensar que alguna cosa quedava dempeus.
No es podien resignar al que deia la ràdio oficial franquista, perquè els franquistes amagaven la repressió i ofegaven qualsevol espurna de protesta. La Pirenaica fou l'incordi de la dictadura, una força incommensurable al servei del poble espanyol, dels que mai van ser feixistes.
Sí. La xarxa de confidents la tenia controlada i prenien nota. El govern de Franco va comprar un sistema molt potent de mecanismes d'interferència, però...
Sí, però el règim franquista no va poder impedir mai que cada dijous al vespre s'escoltés aquella veu que deia...
Aquí, Ràdio Espanya Independent.
Estació Pirinenca, l'única emissora sense censura de Franco.
Ai, molt bé. Anem bé, no? Sí. Mira, en aquella època, a Bucarest, Teresa, també vaig ser molt feliç perquè hi havia un ambient intel·lectual molt potent. Sí, es feien bones exposicions, es publicaven llibres, traduccions, bones pel·lícules. L'escola on anava, l'Institut Grigorescu, era una escola de pintura molt competent. Vaig tenir professors que eren mestres de la pintura romanesa.
Tu ja tenies vocació d'artista plàstica. Sí. Havies fet col·laboracions per revistes clandestines. Quan vas ser a la presó de les Corts, vas pintar decorats de teatre. I quan vas travessar a peu els Pirineus, ho vas fer en un document fals il·lustrat per tu mateixa.
Doncs com que ara ja no em toca, avui t'he portat un petit obsequi en record de la nostra amistat.
Què és això?
Mira, és l'original per l'il·lustració del llibre que ha estat escrivint la
Tomasa.
Sí, sí.
Ja m'ho havien dit, que estava escrivint un llibre.
Sí.
Saps quan sortirà?
Doncs no sé, em van dir que... Cárcel de Mujeres es diu. Em van dir que potser sí, abans d'acabar aquest any, 1984.
Cárcel de Mujeres. Una imatge impactant. Una mà de dona lligada amb cadenes que aguanta un clavell vermell. 1984. Un altre homenatge a Catalunya. Era el tipus de societat i és el que encara estem lluitant per tots.
Bueno, vine a veure'ns un dia a Madrid, estaria content en Federico de retrobar el Gregorio.
Ui, el Gregorio va de boli. T'he portat un altre llibre.
Ah. Ai, Teresa. Mira, a Victòria Pujolà i Amat, en record de la nostra lluita contra el feixisme i a favor de la llibertat, amb admiració i tota la meva amistat.
Gràcies sempre.
Segueix escrivint.
I tu?
Gràcies.